Bona tarda, us parla Carlota Tanganelli, això és l'informatiu de Ràdio Canet. Avui és dimecres 5 de març del 2025 i nosaltres començarem aquest informatiu, com sempre, fent un repàs de les principals informacions en forma de titulars. L'Ajuntament de Canet ha presentat al·legacions davant del projecte de nous accessos de la C32. Una de les demandes que s'ha fet des del consistori és que hi hagi una via de connexió amb aquesta rotonda. Pel regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, aquesta infraestructura és del tot necessària per descongestionar l'accés actual de l'autopista i de cara a la futura pacificació de la Nacional 2. El 6 d'abril és la data triada per la primera trobada del projecte Canets del Món. De moment, 8 municipis han confirmat la seva assistència en aquesta trobada festiva que inclourà música, tradició i gastronomia. Ho ha explicat el regidor Jordi Castellà de Millorem Canet Primàries a l'espai de política municipal del programa Tal com sona. Desmantellades 3 plantacions de marihuana en naus industrials de la nostra vila amb un total de 2.000 plantes. En l'operatiu policial es van detenir 2 persones. Els fets van tenir lloc la setmana passada. Aquesta setmana Canet es volca amb el 8è Dia Internacional de la Dona. Hi haurà exposicions, xerrades, actuacions musicals i altres activitats, com ara una exposició fotogràfica sobre el cas Sepur Zarco, que ja es pot veure a la biblioteca, o també l'espectacle Kelly's Influencer, organitzat per l'Associació de Dones Sàlvia i que tindrà lloc avui. I tot seguit donem pas a la informació del temps. Ens porta aquest abans el nostre meteoròleg Quim Serra.
Hola, bona tarda. Avui, de moment, estem tenint una jornada molt semblant a la d'ahir, amb sol, aquí al Maresme, un sol que, després de les pluges que vam tenir dilluns, doncs ens va portar ahir unes màximes que van pujar. Avui, més o menys, s'han de mantenir sense canvis, amb petits alts i baixos. Aquesta tarda continuarà l'ambient assolellat, tot i que cap aquesta nit ja veurem com el cel queda tapat. Per tant, d'entrada ja pujaran les temperatures mínimes de demà, però baixant les màximes, és que demà tornem a tenir pluges aquí a la comarca. Cel tapat, amb precipitacions més aviat irregulars. Demà no esperem pluges importants, però no descartem que es puguin acumular de 5 a 6 litres per metre quadrat a molt estirar. Per tant, de moment, poca cosa. El protagonista, l'estat del mar, al matí forta maró, a la tarda maregassa, amb onades de 2,5 metres d'alçada, fins i tot podrien fregar els 3 metres en alguns punts de la costa. Mar esbenca i, per tant, situació marítima amb aquest temporalet que doncs, indicarà aquesta llamentada que, sobretot, ens afectarà de cara a divendres i durant el cap de setmana, fins a primeres hores del matí del diumenge. D'entrada s'espera que les temperatures, com ja hem dit, de cara a aquesta tarda es mantinguin semblants a les d'ahir, demà baixen una mica les màximes, divendres es mantindran sense canvis importants.
I ara sí, ho tenim tot a punt, comencem. L'Ajuntament de Canet ha presentat al·legacions davant del projecte de nous accessos de la C32. Una de les demandes que s'ha fet des del consistori és que hi hagi una via de connexió amb aquesta rotonda. Pel regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, aquesta infraestructura és del tot necessària per descongestionar l'accés actual de l'autopista i de cara a la futura pacificació de la Nacional 2. El projecte afecta Canet, Sant Pol i Sant Cebrià i planteja 2 opcions. La primera és un enllaç amb 2 rotondes a banda i banda de l'autopista, connectades amb un nou pas. La segona alternativa contempla una única rotonda a diferent nivell sota la C32 que permet tots els moviments i la connexió de l'autopista de forma amb el nucli de Canet. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, comenta les al·legacions presentades des del consistori.
Alguna al·legació una mica mediambiental de poca millora, perquè realment dintre de les 2 propostes que hi havia, una feia talusos molt enormes i molt espectaculars, i en canvi la proposta 1 hi havia menys talusos, i l'altra millora és el tema de connexió d'aquesta via, que seria una petita carretera que ve de l'autopista, amb l'arribada al poble. Allà han de fer algun tipus de connexió o alguna rotonda o alguna estructura que permeti una millor fluïdesa cap al poble i que no ens trobem allà un tap. Sabem que és una connexió que amb els anys irà prenent mida. Pensem que quan nosaltres redactem el POM 2019 es planteja, entre altres coses, aquesta sortida. Per què? Perquè el POM es fa 10 a 20 a 30 anys vista. Per tant, tot això ho hem de planificar pel carnet del 2030-2040. O entrem ara o no hi entrarem.
Val a dir que el municipi de Sant Pol, en el seu darrer ple municipal, ha rebutjat aquesta nova sortida de la C32. Des d'aquest municipi diuen que aquesta infraestructura suposaria una greu afectació sobre el territori, amb un alt cost ambiental i sense cap benefici estructural ni de mobilitat per Sant Pol. A més, diuen que requerirà una inversió de 20 milions d'euros, uns recursos que, afirmen, es podrien destinar a millorar la mobilitat real del municipi, com ara augmentar la freqüència i parades d'autobús i incrementar el nombre de trens de la línia R1. En aquest sentit, Llobet diu que qui haurà de valorar aquesta postura és la Generalitat.
Bé, això ho haurà de valorar la Generalitat, que és qui fa la proposta, no la fem l'Ajuntament de Canet, la proposta la fa la Generalitat. Això és la pròpia Generalitat, que té diferents accessos amb tot el Maresme fins aquí, fins Canet-Sant Pol, i ells han de valorar què proposa Sant Pol, què no proposa. Ells tenen molts problemes amb urbanitzacions de difícil resolució, s'ha de dir, i per tant ells prenen la posició que prenen i jo no entraré en el que decideix un poble del costat. Nosaltres ho teníem clar, me'n recordo que hi havia una reunió en què també hi havia l'alcaldessa de Sant Pol i semblava que no estava en contra inicialment, però bueno, ells sabran cadascú en quina mesura es posicionen.
En el cas de Canet, val a dir que la CEA, que ha mostrat en diverses ocasions la seva postura contrària a aquesta nova sortida. En aquest sentit, Llobet diu que s'hi han reunit en diverses ocasions i que ho han parlat. I deixa clar que no és cert que la construcció d'aquesta rotonda impliqui la urbanització d'aquesta zona.
És necessari que sigui la Generalitat qui estigui endavant i que porti això a terme. I és més, la SEAC normalment el que comença a dir és que obrir aquest vial representarà el creixement urbanístic en aquesta zona. Això és totalment fals. Ells s'han llegit el POM. Ells saben què diu el POM. Ells saben què diu la llei de costes. Ells saben que allà no es pot construir i el POM de Canet ha blindat aquells terrenys com a zones agrícoles i com a zones forestals i que allà no es podrà construir. Ells diuen, ja, però quan s'obre, després es construeix. Un cas, Calella, l'accés de Calella, aquells laterals no s'han construït i fa 25 anys que estan fets. Sí. Per tant, que no diguin que qualsevol accés després es construeix, perquè no és cert. Per tant, això és no donar les dades reals de què diu el POM i què diu la normativa de costes, de que allà no es pot construir, per tant, nosaltres som ferms defensors de que allà no es construeixi res. Per tant, això hem de tenir clar, també.
Pel regidor Lluís Llobet, Canet no ha de deixar escapar l'oportunitat de tenir aquesta infraestructura, sobretot amb la vista posada al futur. Diu que permetrà guanyar fluïdesa i evitar les saturacions de l'únic accés a l'autopista que hi ha actualment. Una de les millores que el govern ja va plantejar en reunions prèvies amb la Generalitat i que s'ha recollit en aquest projecte és el d'incorporar un pas per a vianants i ciclistes entre la part sud i la part nord de l'autopista.
L'informatiu. Ràdio Canet.
Canviem de qüestió. El 6 d'abril és la data triada per la primera trobada del projecte Canets del Món. De moment, 8 municipis han confirmat la seva assistència en aquesta trobada festiva que inclourà música, tradició i gastronomia. Ho ha explicat el regidor Jordi Castellà de Millorem Canet Primàries a l'espai de política municipal del programa Tal com sona. De moment, són 8 els municipis que ja han confirmat la seva participació en aquest acte festiu i lúdic que té per objectiu crear germanor. I assistiran Canet de Rosselló, Canet Aude, Canet Heró, Canet Adri, Canet Lo Roig, Canet de Tallada i Caneto, a part de Canet de Mar. El regidor de Millorem Canet Primàries, Jordi Castellà, comenta que estan acabant d'enllestir els preparatius d'aquest acte que inclourà actuacions musicals, carpes informatives de cada municipi participant i un dinar de germanor, i que es farà a la plaça Universitat.
Serà un esdeveniment fantàstic. De moment ja tenim confirmats 8 municipis, tots els que s'havien integrat a la xarxa de Canets del Món, i volem fer-ho a la plaça Universitat, volem fer en allà doncs, una trobada festiva doncs, amb actuacions musicals, amb la participació dels diferents municipis, posant doncs, una carpa informativa, amb informació per a aquella gent doncs, que no conegui aquest municipi, que s'hi pugui adreçar, que pugui rebre alguna informació, Volem també que els alcaldes i regidors o representants d'aquests municipis doncs, puguin també fer una petita presentació del seu municipi amb una carpa audiovisual on posarem unes pantalles doncs, per mostrar fotografies i per mostrar vídeos d'aquests municipis. I volem doncs, també fer doncs, un dinar de germanor amb tota la gent que sigui present doncs, per compartir, per interactuar entre els diferents municipis els mateixos veïns, perquè això al final es fa pels veïns, perquè hi hagi aquesta proximitat, aquest intercanvi.
D'altra banda, en relació al Consell per la República, del qual ell forma part de la candidatura guanyadora, comenta que encara han de fer el traspàs de poders i que durant aquestes properes setmanes té pendent una reunió amb el president de l'entitat, Jordi Domingo, per acabar de distribuir tasques i veure com pot compaginar les noves funcions que això li suposarà amb la seva feina privada d'advocat i la de regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Canet.
Doncs bé, com és tan recent, encara no hem fet el traspàs de poders i encara no ens hem assegut doncs, per veure quines seran les nostres prioritats i objectius i com es podrem compatibilitzar doncs, amb les nostres feines personals. Perquè jo, a part de ser regidor, sóc advocat i, per tant, clar, haurem de veure com ho compaginem tot això, Lu? Però seurem segurament aquesta setmana o la propera amb el president, en Jordi Domingo, i aleshores veurem doncs, en quin equip podem formar i com ens distribuïm les tasques perquè tot es pugui compatibilitzar. La idea és, en principi, compatibilitzar-ho tot, i si no és possible, doncs aleshores ja s'hauran de prendre decisions més importants. Però no avancem aconteixements i deixem que les coses vagin pel seu curs, i jo crec que en aquestes properes dues setmanes ho tindrem tot lligat.
Precisament, del darrer ple municipal ha volgut destacar el punt referent al nou semàfor de l'Avinguda Maresme, i és que espera que la seva instal·lació es faci durant aquest primer mig any.
Bé, esperem que sí. De fet, s'ha fet un pas semafòric fa poc davant del Globo Rojo i no va trigar pas massa. Per tant, creiem que sí, que es farà ràpidament aquest pas semafòric. La seva complexitat tècnica és molt petita i això doncs, anirà en benefici doncs, de tot el barri de l'Avinguda Maresme, doncs, que durant molts anys havia reclamat un pas semafòric de superfície doncs, per poder passar doncs, a l'altra banda de la carretera i poder arribar al poble doncs, amb molta més facilitat. I jo crec que sí, jo crec que aquest any segur i segurament aquest primer semestre, no crec que es demori més.
Finalment, Castellà proposa crear plantes fotovoltaiques en diversos punts de la comarca per poder-ne extreure energia i fer-ne una compra agregada a través d'organismes com ara el Consell Comarcal del Maresme. Tot plegat, diu, ajudaria a reduir costos, reconeix que és un projecte ambiciós i que en un futur cal posar-s'hi.
L'informatiu. Ràdio Canet, serveis informatius.
I en clau de successos destaquem que han estat desmantellades tres plantacions de marihuana en naus industrials de la nostra vila, amb 2.000 plantes. En l'operatiu policial s'han detingut dues persones. Els fets van tenir lloc la setmana passada. Els agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar, en col·laboració amb la policia local de la nostra vila, van detenir el passat 26 de febrer dos homes de 60 i 57 anys com a presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de subministrament elèctric. Els investigadors de la policia local van alertar els agents sobre la possible presència d'una plantació de marihuana en dues naus industrials del polígon industrial Can Misser. Les gestions d'investigació, conjuntament amb tècnics de la companyia elèctrica, van confirmar que en tres naus del polígon s'hi cultivava marihuana. El 26 de febrer, els agents van intervenir en dues de les naus, van arrestar dues persones i van localitzar gairebé 1.000 plantes de marihuana, més de 4.500 euros en efectiu, dues armes d'aire comprimit i un arc amb fletxes. Un dia després, els agents van fer un escorcoll a la tercera nau on van trobar-hi altres 1.000 plantes de marihuana. Totes tres naus tenien connexions elèctriques fraudulentes amb un valor total de l'electricitat sostreta que supera els 150.000 euros. Els dos detinguts van ser posats a disposició judicial l'1 de març davant del jutjat d'instrucció funcions de guàrdia d'Arenys de Mar. I en clau comarcal parlem d'un projecte que vol soterrar la via del tren en el tram que va de Malgrat de Mar a Arenys de Mar. Són en total 15 quilòmetres. El calellenc Juli Tardío impulsa aquesta campanya a través de la plataforma Change.org amb el primer objectiu, que és el de tornar a posar el debat i la necessitat de fer-ho aprofitant el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat.
Bueno, d'entrada, jo el que sobretot he volgut és que se'n torni a parlar del tema, que no quedi l'oblit, que no quedi una cosa de que ja es va aprovar, no? És a dir, una cosa que quan jo parlo amb la gent, no?, dels diferents pobles, perquè per sort tinc moltes amistats repartides per tota aquesta franja marítima, doncs em diuen això, no, però això ja es va presentar, jo des que vaig néixer n'he sentit a parlar fa 20 anys que l'ella es va fer una presentació i va anar enrere. Bueno, jo el que vull és que es torni a parlar, ara que estem tots de moda, no?, amb aquest tema de que la sessió de Rodalies, de l'Estat espanyol, a Catalunya i demés, que no ens oblidem que nosaltres tenim aquí hipotecada la nostra franja marítima, el nostre litoral.
Tardío defensa el soterrament de la via al Maresme Nord per ser una zona turística, però deixant això a banda, la via en superfície suposa un perill per les persones, sobretot a Sant Pol, a Calella i a Pineda, que tenen passos a nivell al front marítim. A més, el servei que ofereix Renfe no és bo perquè presenta retards constants que perjudiquen les persones en un moment important com és arribar a la feina a l'hora. La via a cel obert també està exposada a les inclemències del temps que malmeten el traçat i és un perill per les persones perquè és una zona molt transitada, sobretot a l'estiu.
Bueno, avui les inversions són brutals, depèn de la voluntat política que hi hagi. Quan és necessari, doncs, en parlem de l'aeroport, de fer una altra pista d'aterratge, que potser no és tan necessari, però allà que està sobre la taula, no?, i vinga amunt, vinga avall, no?, aeroport amunt i aeroport avall, però nosaltres aquí ben calladets, sense cardar merder, i menjant cada dia, doncs, via del tren, no? És a dir, perill, accidents, retards, incompliment d'horaris amb la feina, gent que ja no vol sentir la parlar del tren i va amb cotxe, contaminació. Realment tenim un greuge molt gran, present diàriament, però d'alguna manera no en parlem i ens hem resignat.
El tram que es demana a soterrar és de via única. L'impulsor de la campanya considera que plantejar la construcció d'una segona via seria un error perquè trinxaria el territori i augmentaria la barrera que suposa la via per accedir al litoral. Per això defensa que ara el que cal és soterrar un tram que data del 1870. Suposa una inversió important, però cal mantenir viu el debat perquè acabi sent una prioritat política i es trobin els recursos necessaris.
És que nosaltres, d'alguna manera, estem com una mena castigats. Tenim una façana marítima estupenda i meravellosa i realment estem al segle XXI. Aquesta obra és del segle XIX. Anem a parlar del segle XIX, XIX, amb la qual cosa, ara mateix hi ha alternatives i no cal que soterrin la via del tren a tocar de la platja. La podem soterrar més endins. Hi ha uns tècnics que hi ha inconvenient. Això aquí jo no m'hi poso, eh? El que sí que és cert que jo que no veig possible és fer-ne una segona via, com també s'està posant sobre la taula, des d'Arenys de Mar fins a Malgrat de Mar. Això, en aquest segle ja no es pot fer. Això són plantejaments d'abans i que ara mateix ja no es poden ni pensar, no?, en aquest tema. I per això dic, costa diners? Clar que sí, busquem-los.
La campanya de Change.org no té data de clausura perquè es tracta d'una demanda de llarg recorregut.
L'informatiu. Ràdio Canet.
Aquesta setmana Canet es volca amb el 8M, Dia Internacional de la Dona. Hi haurà exposicions, xerrades, actuacions musicals i altres activitats. Les anirem destacant al llarg dels nostres informatius. I comencem avui parlant de l'exposició fotogràfica sobre el cas Sepur Zarco, que es pot veure a la biblioteca. La Biblioteca Gual i Pujades acull aquesta exposició fotogràfica titulada Dones que han transformat el món, organitzada dins del programa Biblioteques sense fronteres. La directora de la Biblioteca Ana López destaca que en el cas del Maresme només hi ha dues biblioteques afegides en aquest programa que té per objectiu donar a conèixer situacions de vulnerabilitat dels drets arreu del món. Enguany el lema és Llegint gèneres, un món més just per les dones.
Participen al voltant de 30 biblioteques a tot Catalunya, i aquí al Maresme només som dues que tenim, que estem afegides en aquest programa. L'objectiu d'aquest programa és apropar al públic de les biblioteques coneixements, recursos sobre situacions de vulneració de drets humans que hi ha en el món. Cada any és un tema, es tria un tema. L'any passat el lema va ser llegir els conflictes crea pau, on vam fer activitats, xerrades al voltant doncs, dels conflictes bèl·lics que hi ha arreu del món. I aquest any, el lema d'aquest any és llegint gèneres, un món més just per les dones. I aleshores plantejarem una sèrie d'activitats i recursos en relació doncs, al que és la justícia de gènere i els drets humans de les dones i de les nenes, molt enfocat en el sud global.
La primera activitat que es fa és aquesta exposició titulada Dones caminant per la pau, que té com a objectiu donar a conèixer a nivell internacional el cas Sepur Zarco, un moment clau en la lluita per la justícia de gènere. El cas Sepur Zarco fa referència a la denúncia presentada per dones indígenes de Guatemala davant un tribunal nacional pel delicte d'esclavitud sexual i domèstica durant el conflicte intern al país. Aquesta iniciativa va culminar amb una sentència històrica que reconeix els crims de lesa humanitat comesos contra les dones durant la Guerra Civil guatemalenca. A més, la sentència ha servit com a precedent en la jurisprudència internacional, establint un model de reparació transformadora orientada a la comunitat i subratllant la importància de garantir l'accés de les dones a la justícia i també les reparacions per violència sexual en contextos de conflicte. L'exposició fotogràfica busca donar a conèixer aquest cas emblemàtic i ressaltar el paper essencial de les dones del sud global en la defensa dels drets humans, així com la importància d'acabar amb la impunitat de la violència sexual en els conflictes armats.
Una exposició fotogràfica anomenada Dones que han transformat el món, el cas de Sepur Zarco. Aquest és un cas d'unes dones indígenes de Guatemala que durant la guerra civil que va assolar Guatemala durant gairebé 40 anys, aquestes dones indígenes van patir casos d'esclavitud sexual i domèstica, bueno, horrorós. Aleshores, les 15 dones supervivents, l'any 2011 no, aproximadament, van portar el seu cas als tribunals de Guatemala, al Tribunal Suprem, i finalment van condemnar dos exmilitars, en fi. Tindrem tota aquesta història a nivell fotogràfic, sí, per donar a conèixer aquest cas d'aquestes dones supervivents.
L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar fins al 17 de març al vestíbul de la biblioteca.
Ràdio Canet. Serveis informatius.
També destaquem que amb motiu del Dia Internacional de la Dona, des de l'Associació de Dones Sàlvia han preparat l'espectacle Kelly's Influencer, un show que d'una manera lúdica i divertida reflexiona sobre els drets de les dones des d'una perspectiva intergeneracional. Sol Galatro, codirectora d'aquest espectacle, destaca que és una proposta intergeneracional que aborda la temàtica dels drets de les dones, però sempre amb molt d'humor.
Kelly's Influencer neix de muntar una proposta que sigui intergeneracional i que tracti temàtica de dona, de drets de dones, d'igualtat, de desigualtat, amb un toc d'humor. Són dos personatges molt divertits, són dues dones grans, treballadores de la neteja, que veuen que no arriben a final de mes, com moltes dones i moltes famílies, sobretot les dones que tenen feines més precàries, i busquen la manera de tenir un sobresou, no? I veuen, potser, en el ser influencer, que està tot el jovent intentant treballar d'això, veuen a veure si elles ho poden fer, no? I què és el que podrien aportar. Doncs elles poden aportar la seva experiència com a dones. I allà comença el xoc, no? Fan diferents sketchos tractant diferents temàtiques o reivindicant diferents coses que els interessa a elles, potser a moltíssimes dones.
Es tracta, doncs, d'una proposta que vol generar una reflexió entre el públic. Galatro insisteix que és un acte feminista, però adreçat també als homes evolucionats.
Ens pregunten molt sempre, no? Hi ha com una mena de prejudici amb els espectacles feministes que declarem que són espectacles feministes, que diuen, ah, i els homes no poden venir, són tots i totes benvinguts, no ataquem els homes, potser si diem alguna cosa és als machirulos, que és molt diferent, però els homes evolucionats i els homes que volen viure una altra masculinitat i que pensin que la igualtat és possible són sempre, sempre benvinguts.
La cita és avui a la sala Centro del TMC a partir de les 7 de la tarda. El preu de l'entrada és de 6 euros per les sòcies i parelles i 8 euros pels no socis. Avui dimecres clouen els actes de Carnaval amb el tradicional enterro. L'enterrament de la sardina és un fet que posa fi al Carnaval a l'hora que enceta el temps de Quaresma. És una manera d'acomiadar el temps de disbauxa i gresca i se significa precisament amb l'enterrament d'una sardina. L'acte a Canet començarà a les 8 del vespre amb una concentració des de la plaça Mercat. Des d'allà farà el seu recorregut fins a la Riera Sant Domènec, on tindrà lloc la crema del rei de Carnestoltes i la sardinada popular. Emili Sánchez és regidor de festes.
Sí, a l'enterro, el dia més trist de l'any, jo crec que és aquell dia que s'acaba el Carnaval, que li calem foc al rei Carnestoltes i que, novament, els amics Moixons i Epafils doncs, ens obsequiaran amb la sardina. Mentre l'enterrem, doncs, també ens la menjarem.
La sardinada l'elaboren, com sempre, des de Moixons i Epafils. Aquest és un acte gratuït. I tot seguit donem pas a la informació del temps. Ens la porta, com sempre, des del Consell Comarcal del Maresme, el nostre meteoròleg Quim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui estem tenint una jornada assolellada, com ahir, amb unes temperatures que de moment no presenten canvis importants. Aquesta tarda tot ha de continuar igual. Amb domini del sol s'hi veurà núvols prims que augmentaran i, de fet, aquesta nit el cel ja quedarà ennuvolat a tota la comarca. I és que estem a les portes d'un canvi de temps que ens portarà doncs, pluges ben bé des de demà fins les primeres hores del diumenge. Caldrà veure com evoluciona tot plegat, però esperem quantitats molt importants, molt significatives de pluja acumulada en zones allà on convé, al Pirineu, al Prepirineu, també a la serrada prelitoral. Es podrien acumular fàcilment fins al matí de diumenge uns 200 litres per metre quadrat cap a l'àrea del Montseny. Per tant, haurem d'estar amatents, haurem de prestar atenció a la Tordera, perquè justament tant el mateix riu com els seus principals afluents neixen en aquesta zona i, per tant, podria anar de banda a banda, si no desbordar-se una mica en el tram final del riu diumenge, sobretot a primeres hores del dia. Per tant, ja ho anirem veient, com evoluciona tot plegat, però ara mateix tot apunta en aquesta direcció. Tornant a la predicció més a curt termini, de cara a demà ja tindrem el cel tapadot, amb possibilitat de precipitacions ja al matí, en forma de ruixats, més aviat dispersos. Demà no esperem pluges importants, 5-6 litres per metre quadrat es podrien arribar a acumular, però la cosa no ha d'anar més enllà. Divendres sí que tindrem un dia amb pluges localment fortes durant bona part de la jornada, pluja d'anar fent, localment intensa, com ja hem dit, i que pot acumular de 30-40 litres per metre quadrat aquí a la comarca. Més abundants sembla cap a la zona del Maresme Nord, però la resta també plourà amb ganes. Les temperatures demà baixen, evidentment, respecte avui, les màximes, perquè hi haurà més núvols, divendres es mantindran sense canvis. El vent, que avui serà lleugerament moderat del nord-est, de cara a demà, doncs, vent de component entre l'est i el nord-est també, i, per tant, situació marítima que es tornaria a alterar perquè es reforçarà una mica aquest vent amb forta maror al matí i àrees de maregassa de cara a la tarda. Una maregassa que es mantindria fins al matí de divendres, després disminuint a forta maror. Per tant, el que dèiem, situació que avui es presenta tranquil·la, aquesta tarda com aquest matí ha de predominar el sol, però a partir de demà tornen les pluges aquí a la comarca i sembla que seran molt importants al llarg del cap de setmana. Thank you.
I fins aquí les notícies. Aquest informatiu ha estat possible gràcies a Carles Lucas a les vies de so, Dani Grau i Raül Garreta a la redacció i qui us ha parlat, Carlota Tanganelli, en nom dels serveis informatius de Ràdio Canet. Recordeu que podeu seguir connectats a tota l'actualitat de la nostra vila a través del nostre web a www.radiocanet.cat i si no també mitjançant les nostres xarxes socials a Facebook, a la xarxa X i a Instagram. Gràcies com sempre per escoltar-nos i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.
El 107.6, Ràdio Canet, marca la diferència.
Bona tarda, són 2:15.